poden dir, i no hi ha gaire subtext, s'ha entès perfectament, eh? De moment tenim l'anàlisi de Segurola, que també volem escoltar-lo. Santi, bona tarda. És un altre estil, eh?
Sí.
Sí, estoy un poco crispado.
Ah, estàs crispado.
Voy a moderar mi tono, porque si no la gente se puede alterar. Bueno, pues fue un partido tremendamente trepidante. Un duelo de titanes.
¿Estás crispado, dices?
Sí, estoy un poco alterado.
Ya se te ve.
Por lo acontecido en las últimas horas. Pero yo pienso que fue un duelo de titanes europeos en horas bajas que dejó destellos de buen fútbol y otros momentos de más contemporización.
Santi, ara, cuidado, ara.
Y especulación. La verdad es que vimos un espectáculo digno de las noches de emoción que se supone que debe ofrecer la acción.
Bueno, Jaume, ¿estás de acuerdo o cómo veos?
¿Qué collones? ¿Eh? ¿Qué collones? Ni emoción ni mandanga, cagallá. Lo que faltaba era que el partido eran jugadores amb un sèntim a sacar d'ou. Entero de papel. I si algú que ha de posar els jugadors firmes ha de ser l'entrenador, m'entens? I si els agrada bé, i si no, Calavera pinta la ratlla al mig, m'entens? Que no els podia fallar, collons, que havien de pixar sang, hòstia, amb pedra o sense pedra.
M'encantaria veure aquests tots tancats en un ascensor una bona estona a veure què és el que passa.
Realment hi ha dubtes ahir si us va dormir més el partit del Nàpols o la veu sempre alegre de Santi Segurola, eh?
Qui ens acompanya avui?
Mira, avui, recent arribat d'Itàlia, Martino Bolini, del diari Ara.
Bravo! Seria molinero, seria molinero.
Pobre, el Martí Molina va passar a ser a Duodinàmico, Andy Lucas, i avui és Martino Molinieri. Molini.
Molinieri.
És mica, que, i el pròxim dia seràs ja Justo Molinero, has demanat, no?
No, no, que si és italià, no, seria Molinero, no?
Ah, Molinero,
no, una cosa d'aquestes.
Molinieri,
no,
Molinieri.
T'has passat bé o no? O volies tornar a casa de seguida?
Hem menjat bé.
Sí? Què s'ha menjat?
S'ha menjat una mica de pizza, una mica de pasta, una mica de risotto, sí. Tres dies,
pues, collons, que
has hidrats, eh? Ho has fet tot, eh?
O cony, tres dies, vols un àpat per dia i és això, no?
Clar, clar, el normal.
Els grans éxitos en tres dies, eh?
Sí, després hi havia coses, com que no tenia massa la carta i m'he estat, no m'he complicat la vida i he anat per feina. Ja.
Molt bé.
Arribat de la teva mateixa ciutat, Marc, tenim avui ben vestit amb el color oro, Gaizka Mendieta, Xus Carrillo, la veu de l'experiència, periodista. I una persona que està molt contenta perquè li va tocar pringar molt en el judici a Dani Alves, Laia Cervelló, del diari The Athletic.
Bravo!
Laia, per fi, ara ens ho deies, eh? Per fi s'ha acabat, però t'ha deixat un punt trista aquesta sentència, eh?
Sí, perquè al final els que vam estar allà presents al judici, hem escoltat tot el que vam escoltar, costa digerir que s'hagi atribuït la pena mínima a Dani Alves i que al final tot quedi amb que el gran judici després de la llei del sí és sí acabi amb la pena mínima quan crec que hi havia indicis suficients com per... Bueno, aviam, tampoc em vull ficar en temes legals que no en tinc ni idea, com podreu saber, però...
Quan hi ha caigut? Quan hi ha caigut?
Quatre anys i mig. Quatre i sis mesos.
Aquí sí. La sensació, n'hem estat parlant aquesta tarda al programa, una miqueta off the record, és que se'l castiga, però tampoc no molt.
Però és que jo crec que s'esperava una
aquesta és la sensació, exemplar. Eh? Sí. Aquesta és la sensació, que el castiguem perquè està molt mal fet, però, bueno, tampoc no és molt contundent el càstig.
Sí, 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 no? I a més que sorprèn perquè és una persona que s'ha contradit 300 vegades.
Sí, però es veu que això no importa per res. Ho hem preguntat aquesta tarda. Tu et pots contradir tantes vegades com vulguis, que això al final...
I la meva pregunta és si la defensa anava encarada amb que Dani Alves anava molt begut i que no sabia el que es feia, quin valor té la seva paraula si anava tan begut? Jo no ho acabo d'entendre, però bueno.
És una bona pregunta.
Doncs aquesta és la sentència.
És un tema molt espinós, eh? Els càstigs, podem parlar de si són justos o no són justos. En tot cas, el que hauríem de parlar és si la llei està ben feta o està mal feta. Perquè és a base això en què s'ha castigat a Alves. I crec que el debat hauria d'estar més per aquí. Perquè crec que la sentència és prou contundent. No la pena, sinó la conclusió dels fets provats són prou contundents.
No, la conclusió és que hi va haver una violació claríssima, sense cap mena de dubte.
I el càstig, per tant, potser és que aquí alguna cosa s'ha mal fet, està mal feta.
Bueno, ara assistirem, ja us ho dic ara, a un munt de debat sobre si la llei d'Irene Montero ha perjudicat, ha afavorit, és del que parlarem els següents dies.
Correcte. Ahir vam liar, per cert, canviant de tema i posant-nos més alegres, vam liar una jaraneta d'aquestes que ens agrada aquí al programa, amb Marc Serra al micròfon i amb Gerard, a Guillem, perdona, Estadella, que va venir amb el seu gos, el perro Paco, que podia ser un Paco Fèlix, perquè va ser un gos que va predir el que passaria avui. I ho va fer ahir, vam posar dos plats i dos escuts. L'escut del Nàpols amb una pizza napolitana, una margarita, i al costat un escut del Barça amb un platet, amb una llesca de pa, amb fuet. Recordem com va anar la jugada.
Bueno, jo obro la porta, no ho deixis anar encara, eh? Obro la porta, torno cap a dins de l'estudi, hem posat els dos escuts, el del Nàpols a l'esquerra, el del Barça a la dreta, el Barça amb aquest fuet, el Nàpols amb un tros de pizza. Una, dues, tres, endavant.
Corre, Paco! Osta, Paco!
El tenim davant dels dos menjars. A veure, recordem que ha de queixalar, eh? Davant del Barça l'està... Però... No, 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 ha llepat una mica, ha llepat una mica. Home, doncs, si s'ha menjat un fuet ja ho tenim, no això? Està molt decantat cap al Barça, eh? És que passa del Nàpols... A veure, em confirmeu que s'ha menjat un fuet? El Barça guanya! Si s'ha menjat un tros de fuet, el Barça guanya. Hem dit que és el primer que es menja, no? Doncs ja està. Cony, ara s'està fotent la pizza. Hòstia, ara s'està menjant la pizza. No, para, para. Va, ara s'està menjant...
Si llama Nàpols. Aquí el que va passar és que no va haver-hi una resolució clara, cosa que també, en el fons, ens ha afavorit, perquè vam dir, guanya l'equip del que es mengi el menjar, claríssim. Va agafar un fuet, és a dir, un trosset de fuet.
El primer gol del Barça.
El primer gol del Barça, i llavors, quan hi havíem donat per bo això, però sense dubtar...
Va donar una volta i va anar directe a la pizza i se va fotre els tres trossos.
Es va fotre tota la pizza. Llavors, aquí, les interpretacions que s'han fet és, en cert total, 1-1.
Home, claro.
Aquesta és la interpretació que es va fer.
Però és que no només això, sinó que inclús va descriure el partit, perquè el partit va ser així, va començar el Barça sent extraordinàriament superior i després es va diluir i se'n va... I el Nàpols va...
Cable, eh?
No, no, i escolta'm, que pot...
quan vagi de ventre potser sí que ha d'escriure el partit. Llavors potser
veurem. Ai, per favor.
Bueno, teniu el vídeo,
com va ser?
Teniu el vídeo penjat a les xarxes socials del programa. Per cert, porta un munt de visualitzacions. Allà el podeu anar a recuperar, sí. Però m'agradaria parlar amb l'amo del gos, que és l'Estadella. Estadella, bona tarda.
Bona tarda, guapos. Què tal, com
estàs? Bé. Jo estic bé.
Més que tu, el Paco, com ha anat la nit? Això. És a dir...
El Paco, bé. He de dir que aquesta nit ha dormit amb mi. Normalment dorm al terra i avui he dormit al llit amb mi. Jo suposo que estava una mica inquiet, però aquest matí hem anat a passejar per la muntanya i el que ve ser la defecació ha estat tot correcte. Vull dir, bé, ja ens ho jo crec que ja m'ho trobaré demà. Perquè això va lent, imagino.
Bueno, aquí van haver-hi molts nervis, no sabíem què significava. Tu vas explicar, perquè la gent em preguntava, home, però aquest gos, quin tipus d'evidència té? Bueno, tu vas explicar que el gos es comporta d'una manera o d'una altra segons el partit del Barça abans de començar el partit, no?
Sí, abans de començar el partit jo ja sé cap on va el partit, depèn si el Paco es posa a dormir o el noto inquiet. Allò que comença a plorar una mica, a voler sortir al balcó, vull dir, si jo el veig nerviós, el partit no anirà bé. Però si dorm, el partit serà plàcid. Que d'aquests n'hem tingut pocs, vull dir, però bueno, que això ja és el gos.
Tu estàs d'acord amb el resultat que li hem donat nosaltres, que allò va ser un empat? O sigui,
jo
va tastar
sí.
Les dues coses?
És que efectivament va ser així, va menjar una miqueta de fuet i després de cop i volta, quan menys ens ho esperàvem, com el partit, pam, va menjar pizza. Vull dir, al final jo crec que és vàlid. Vull dir, el gos al final va deixar-se emportar per la màgia espiritual i es va convertir en Paco Félix. Vull dir que jo què veig bé.
Bueno, aquí has mencionat l'arrel del problema.
Ara.
Aquí hi ha un problema perquè el nostre evident de capçalera, que és el Mago Félix, jo volia saber com s'ho ha pres... Perquè, a més, crec que tampoc no li ha fet gràcia que al gos se li digués Paco Félix.
Sí, no.
No ha sigut molt encertat. Avui no tenia vostè tampoc el dia, Mago.
No.
Està molt preocupat per la dentadura i un munt de coses que li passen.
És que tengo 91 años.
Sí, és veritat. L'he trucat per preguntar-li una miqueta què li va semblar l'experiment en lloc d'un vident amb un pèndol,
puta
un
mierda.
Vident amb un gos.
Bueno...
Mago, ¿qué tal?
Ya me arrastro como una cucaracha.
Bueno, però amb optimisme, amb una mica d'il·lusió.
No és el millor dia.
Sí, hombre, sí, claro. Sí.
Ahir li vam demanar a un gos d'una persona d'aquí del programa...
Fa de mal explicar.
Que per triar, a veure qui guanyava, si el Nàpols o el Barça, es mengés o un tall de pizza o un tall de fuet. I la cosa és que es va menjar primer el tall de fuet i després es va menjar el tall de pizza.
Bueno, pues empate.
Empate, no?
Sí, claro.
Però això de perro vidente, a tu com ho veus, això?
Deixa-lo al parque.
Deixem el gos al parc?
Sí.
Claro. Al pipicán, que vaya ahí a oler culos de perro y cuando tenga ganas, pues haga la meadita y la cagadita, ¿me entiendes? Se mate de inventos, hombre.
No ha sigut una molt bona idea, vista des del punt de vista del, del mago. Ja que estàvem posats, Solans, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dic, no només fem la previsió, diguem-ne, de la Champions del partit, sinó que ja parlem del partit de tornada.
Clar, li havies de preguntar.
Sí, perquè vostè, malgrat que tinguem el Paco, continua sent el vident oficial del programa.
Hombre, que me vas a comprar con un puto perro lleno de pulgas cuando va por el bosque.
I això és el que ha dit.
Hombre.
Su momento peor será a partir de junio, mayo-junio.
Aquí torna a anar malament la cosa.
Sí, porque Júpiter es el planeta de la suerte y el planeta del Barça y estará en Géminis haciendo oposición.
¿Vols que fem un pèndol sobre com anirà el partit de tornada de la Champions, del Barça?
Bueno, yo la pregunta es así. ¿El Barcelona elimina al Nápoles de la Champions, sí o no? Ya está.
Exacte.
Venga, pèndolo, pèndolito, pèndolito. El mes que viene, el Barcelona eliminará de la Champions al Nápoles, sí o no. Ya está, se ha acabat.
Atenció.
El nou, el nou.
Atenció.
El nou.
Quina atenció.
Bueno, dice que el Barça eliminará al Nápoles.
¡Hombre!
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Grande!
Bravo.
Y lo mío no falla, no como el perro ese, puto perro ese, que venga, le pones ahí lo que sea y se lo come, tú, ¿me entiendes?
Bueno, Estadella, ja ho tenim això, eh?
Hombre, va.
Si el Barça passa de fase, ja tornem a portar el Paco.
Home, i tant perfecte, aquí, pel que vulgueu, jo servei de recu, el gos.
Sí, perquè el Mago, perdona, el Mago, per cert, diu que a quarts, és a dir, podríem passar a quarts i tot, perquè diu que a l'abril ve,
sí,
que és a partir de maig, juny, que el Barça comença anar malament, que maig, juny, ja semifinals, final.
On estàs, Estadella? Dins un Mercadona, on ets?
Sóc ara mateix a la plaça de la Font de Tarragona, gravant una Estadella Solutions per demà.
Molt bé. Què passa a Tarragona? Quin problema hi ha?
Doncs mira, que hi ha una sobrepoblació de coloms i estem intentant trobar la solució per fer-los fora.
Hosti, però si la trobes, porta-la a Barcelona, perquè també aquí...
Sí.
Travessar de plaça Catalunya és una guerra, és tremendo, eh?
Aquí està més o menys igual, però sense tantes botigues.
Bueno.
Vull dir que bé. Sí.
Demà ens ho expliques, Estadella, que vagi
demà
bé.
Demà ho explico, que vagi bé, bona tarda.
Records al Paco. Adéu. Bueno, Mago, queda feta la previsió, eh?
Bueno, ya apuntarlo y guardarlo, que aquí se los acordáis cuando la cago, ¿me entiendes? Cuando acierto tenéis amnesia.
De moment tenim que el Barça passa de l'eliminatòria i guanya el Nàpols a la torna.
Això està molt bé, això està molt bé, perquè com a mínim assegura, o ja tenia pressupostat arribar com a mínim a quarts, per tant, amb la predicció del perro Paco Fèlix i de Mago Fèlix, doncs ja ho tindríem això. Molt atents i atentes, perquè tenim ja preparat, l'hem sentit, perquè està aquí ja ben escalfat, el David Solans, que a banda de ser periodista, no sé si ho sabíeu, un dels seus hobbies és fer de jardiner, de la poca vegetació que té a casa seva, i avui ens ha dissenyat una mena de joc que fusiona futbol i jardineria, David.
Sí, perquè mira, avui molts mitjans, o alguns, parlen de millora del joc del Barça, parlen alguns d'aquest clic o aquest reset que tant li agrada al Clapés, de punt d'inflexió.
Molt, li agrada molt.
Els més optimistes parlen d'això, després, per exemple, a Mundo Deportivo, el nostre company l'Àngel Pérez, que segurament demà vindrà, si no m'equivoco, parla de... ha fet una peça que parla de, simplement, brots verds. A través d'això ens hem inspirat per fer-vos un joc amb aquest article i és... m'heu de dir, jo us diré una sèrie de conceptes, 6 conceptes, i m'heu de dir, però només podeu dir això, si és un brot verd o és un fong, és a dir, no és un brot verd, d'acord?
Brot verd o fong? Aquests són els dos
conceptes. I després ja ens allargarem,
Si s'ha de dir que la Marta Cailà farà el recompte i al final sabrem... Al final sabrem què ha guanyat, si més brots verds o més fongs.
Això recorda, te recordes el joc aquell del nom del neno, de la mascota?
Sí, neno gos.
Neno gos, això va ser històric. L'hem de repetir,
això va ser molt maco.
Sí, a mesura que vagin naixent nens, aniré fent un Excel.
Això que ens donaràs una visió de com veieu el futur. A veure si creieu que el partit ha servit d'alguna cosa o el proper partit continuarem igual que sempre.
Mira, comencem pel primer concepte, que és recuperació de la pressió. La presència de Christensen al pivot fa que els interiors del Barça, Gundogan, Pedri i De Jong s'atreveixin a apretar més amunt. Fa també que les línies estiguin més juntes i que aquests tres interiors ens pressionin amb Lamine i amb Lewandowski i avancin una mica la línia de pressió. Recuperació de la pressió. Ahir, brot verd o fong, Laia?
Fong.
Fong.
Fong. Brot verd.
Brot verd. Martí?
Va ser brot verd i fong, perquè és que va ser...
Home! Una... No, a veure.
Una cosa o l'altra.
T'has de mullar.
Culo o codo.
Bueno, doncs va, vinga, diguem brot verd, va, per ser una mica optimistes.
Brot verd. Ha guanyat brot verd, no?
Sí, senyor.
Vale. Primera opció, guanya brot verd. Anem per la segona. Milloren la intensitat de l'equip. Es va veure un Barça més fort en les pilotes dividides, més actiu a la recuperació després de pèrdua, més agressiu amb la pilota. En resum, va millorar la intensitat. Brot verd o fong, Laia?
Brot verd.
Xus?
Brot verd.
Brot verd.
Molt bé.
Olé, per unanimitat.
Hat-trick, molt bé. Anem pel tercer. Més rematades a porteria i més clares. No parlem de gol, sinó de rematades i d'arribar. El Barça va xutar a la porteria del Nàpols 12 cops, 6 entre els 3 pals. Efectivitat a banda, que no és un brot verd. Es van generar més ocasions i més clares que en d'altres partits. Laia, brot verd o fong?
Brot verd.
Brot verd, Xus?
Brot verd.
Jo veig un fong.
Un fong. Molt bé. Després podreu matisar i podreu explicar.
Sí, sí.
Acabem ara una mica el joc per saber què guanya, després matiseu. Anem per la quarta. Millora en la defensa a pilota aturada. El Nàpols va picar 7 corners i en cap d'ells va aconseguir veure a porta. Les pilotes laterals i des del corner es van salvar amb solvència. És així, brot verd o fong, Laia?
Brot verd.
Xus?
Brot verd.
Brot verd?
Brot verd.
Molt bé. Brot verd. Doncs anem pel cinquè, després d'aquest hat-trick.
Un segon, Solans, perquè tenim una notícia d'última hora que segurament l'haureu vist a través de les xarxes socials. També algunes televisions estan connectant en directe. Estem parlant d'un gran incendi, en un edifici a València. En aquesta zona ja ens escolta el Salvador Anguix. Salvador, bona tarda. Salvador.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Què ens pots explicar? Què és el que ha passat en aquest incendi?
Pues no sabem exactament. Se tracta d'un edifici d'unes 15 plantes que ara mateix estic veient. Està ple en flames, com si fos... vaig a fer una comparació no molt adequada, però és que recorda molt el que és una falla. Està completament en flames, està els bombers actuant per intentar que aquestes flames no es contagien a altres edificis al costat. La veritat és que és una imatge espectacular que fa fredat. De fet, la policia ha coordinat tot el barri, està impedint que la gent puga circular a molta distància. Els veïns de la zona estan molt assustats perquè estan veient, estem parlant d'un barri que està al nord de la ciutat de València, un barri de on hi ha molta finca de luxe, i això és el que estic veient ara, encara no sabem res. Parlen de que hi ha algunes persones atrapades i que els bombers estan intentant rescatar-les, però en aquests moments és la informació que us puc facilitar, més enllà de descriure-vos el que estic veient en aquests moments, que és realment terrible.
Les imatges que estem veient a través de la televisió són espectaculars. Podem explicar diverses qüestions. Per exemple, hem pogut veure primers plànols de bombers que són dins d'aquest edifici, el que és la terrassa, els terrats d'aquest edifici, treballant envoltats de flames. És una imatge que acaba d'emetre ara mateix la Sexta, una imatge espectacular. Sí. I la perspectiva que nosaltres en tenim és, efectivament, d'un edifici de no sé quantes plantes podríem dir, Salvador.
Jo crec que tindrà al voltant... A veure, estic aquí davant...
Són 14 plantes. Són 14 plantes, Salvador.
Anava a dir 15 plantes, perquè estava comptant des d'aquí baix. Estic aquí enmig de la gent, per això si escolteu mal, i el que vos puc dir d'aquestes homes és que estem intentant averiguar quina és la situació de les persones que estan a dintre, i el que sí que vos puc dir és que aquest edifici està molt pegat a altres finques, hi ha molta gent plorant pel carrer, molta gent desesperada, i bueno, ara veurem quina és l'evolució d'aquest espectacular incendi. Jo vos dic que no he vist mai com a periodista a València un incendi d'aquestes característiques en una finca.
També ens informen que les imatges que estem veient en directe a través de diverses televisions, no només s'hi poden veure els bombers treballant en aquest edifici, sinó que hi ha els propis veïns, alguns d'ells atrapats en algunes plantes d'aquest edifici. Els podem veure que els estan ruixant d'aigua en aquest moment, imagino que per poder-los protegir, perquè la imatge global que us podem explicar des d'aquí és d'un edifici enorme, tot en flames. És a dir, ja no és una part.
És exactament el que tu dius. Ara mateix estic rodejat de gent plorant. Hi ha moltes famílies que han tingut que sembla són de les finques, que intentarem parlar amb elles i que es donen el seu testimoni, i la veritat és que vos ho torno a dir, no he vist mai en la meva vida en directe un incendi d'aquestes característiques a la ciutat de València. Realment terrible.
Pel que llegim, hi ha 10 dotacions dels bombers que s'han estat mobilitzades i s'ha organitzat també un hospital de campanya a prop d'aquest edifici per poder atendre els ferits.
Això no puc veure perquè jo estic a l'ala sud de l'edifici. Ara intentaré col·locar-me a l'ala nord per veure encara millor què és el que està succeint.
Ens informen també que l'edifici, l'incendi és d'unes dimensions tan grans que s'hi estan dirigint dotacions d'altres ciutats, no?
Vostè que ens diuen que podem accedir a una zona a la policia, ¿vale?
Perfecte.
Com està?
Doncs, Salvador, parlem d'aquí un moment.
D'aquí una estona està també la meva companya Neus Navarro, que també m'ajudarà en el directe, ¿vale?
Moltes gràcies, Salvador, i aneu amb compte.
Vinga,
fins ara, gràcies.
Jo recordo quan era crió que vaig veure la pel·lícula aquella, El Colosso en Llames, de Paul Newman i Robert Robert. Escolta, és igual, però de veritat.
Sí, perquè els incendis, que ho estàvem mirant de reull, perquè aquí a l'estudi de RAC1 tenim moltes televisions en directe, és allò típic que ha començat en una part d'un edifici. Tampoc no se sabia en aquell moment la magnitud de l'incendi, en una quarta planta concretament, i de cop i volta hem anat veient que anava agafant potència i les imatges doncs, són d'un incendi que ja ha devorat absolutament totes aquestes plantes. El que fa fredat i el que també hem pogut veure en directe, en aquest cas insisteixo, a través de les imatges de la Sexta, era d'algun veí protegit la terrassa d'algunes de les plantes i els bombers llançant-li aigua per mirar de entenc, poder-lo socórrer o poder-lo rescatar d'aquesta zona. En fi, és un incendi realment aparatós, com ens deia el Salvador Guix. Fem una pausa, continuarem pendents de València i també del que us estàvem explicant al Temps Afegit.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Los mejores descuentos de Decathlon solo este sábado 24 de febrero en nuestras tiendas físicas. Sí, ya sabemos que tenías plan para el finde, pero es que ahora tienes planazo. ¿Qué haces que no lo estás diciendo por el grupo de WhatsApp? ¡Venga, corre! El verdadero tardeo este finde se vive en Decathlon.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Mireu, nois, us presento. Aquest és el meu tiet Àngel.
A veure, el tiet. Per ella sóc com un pare, de fet.
Que no, que ets el meu tiet.
Però com si fos el seu pare. Home, si t'he estimat com un pare des de ben petita. Si més que un tiet sóc com un pare, sí, un pare.
Doncs au, ets el meu pare.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més
1. Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1. Versió RAC 1, amb Marc Serres.
Doncs falten 5 minuts per 8:15 de la tarda. Anirem seguint atentament què està passant en aquest incendi a València. Qualsevol informació que tinguem de darrera hora, evidentment, us la explicarem. Estàvem parlant del partit d'ahir i de la visió que n'ha quedat, no? Perquè
sí.
Bueno, la gent no va quedar molt convençuda.
Seguíem amb el joc fantàstic del David Solans, Brodbert o Fong, amb diferents punts. Anàvem ja pel cinquè. De moment estan guanyant, i per golejada, la Marta ho té supercontrolat, els Brodberts, per tant, és bona senyal. Podem continuar, el que passa és que la Laia ha hagut de marxar un moment,
sí,
ja tornarà.
Una trucada i ha hagut de respondre una trucada, però continuarem de moment, anem pel punt 5.
De moment, perdoneu, tot brots verds,
tot brots verds.
Alguns per unanimitat i d'altres no, però guanyen doncs, els brots verds.
Està bé, perquè hi ha hagut aquest debat. Aquest matí teníem aquest debat de si realment hi havia hagut una millora o no a l'equip, hi havia mitjans i gent que deia que sí, i d'altre que deia que no, que això és un miratge. I bé, almenys en aquest joc sabrem si en aquests conceptes realment hi ha hagut brot verd o no. Anem pel cinquè, ja torna la Laia.
Sí.
Milloren la solidesa de l'equip. El Barça es va mostrar més sòlid que en d'altres partits, va tenir menys desconnexions d'aquestes que n'hem parlat moltes vegades i que hem viscut durant la temporada, va estar més concentrat i seriós. Més solidesa, brot verd o Fong, Laia?
Brot verd.
Xus?
Brot verd, també.
Martí?
Brot verd.
Molt bé, doncs escolta'm.
Molt bé.
Anem ja per l'últim. Que ja ha guanyat brot verd, si ho podem dir, però anem per l'últim, que és millora clara de Lewandowski. Ahir va tornar a marcar. Creieu que el polonès torna a ser el que era o s'hi està acostant a poc a poc? Juga millor i més connectat amb la resta de l'equip?
Està boníssim.
Laia, brot verd o Fong?
Brot verd.
Xus?
Brot verd, al marge del gol.
Martí s'ho pensa.
No, brot verd.
Molt bé, doncs ja tenim... Ja
com ha quedat maradita, això? És a dir,
no sé si és un
plaer. A nivell de brots, com...
Tot brots verds, i només hi ha hagut
fongos.
Dos fongs, diríem. La Laia, que ha dit que era un fong, la recuperació de la pressió. I el Martí, que ha dit que era un fong, més rematades a porteria i més clares. La resta, tot brot verds.
Molt bé. Ara podeu matisar, perquè tot és molt bonic. Ha guanyat el brot verd, pleno els seis, tot fantàstic. Però crec que tenim ganes de matisar una mica que si hi ha brots verds, però què és el que es pot millorar, Laia?
Jo crec que, en general, ser més competitius. És a dir, sí que vas per fases del joc i veus que hi ha brots verds, en el sentit que veníem de fongs bastant heavies, sí. Llavors hi ha hagut una millora.
Veníem d'un gran fong, no?
Correcte, llavors sí. hi ha hagut una petita millora, però al final segueixen el dia de la marmota, seguim empatant o perdent partits, seguim sense veure un Barça que pugui ser competitiu a Europa i seguim amb la sensació de... El Nàpols, que estava tan malament, el posa a competir contra el Barça i, vaja, empat a un. Sí que la primera mitja de partit coincideixo amb que va ser una de les millors de la temporada, però després al final no pot ser que un partit que comences així i que tens tantes ocasions se t'acabi escapant. Era un partit per anar a guanyar i es va acabar empatant.
Estàs d'acord, Xus?
Totalment d'acord. Crec que va fer un partit molt seriós al Barça i a més se li notava als jugadors les ganes de fer-ho bé, cosa que en d'altres partits no ho vaig veure tant. Per tant, una primera part molt bona, però, escolta, nois, això és futbol. És a dir, si el futbol fes el puntatge com a la boxa, el Barça hagués guanyat els punts i per unanimitat dels quatre jutges. Però això és futbol. Amb una jugada que era falta, que no sé per què aquí a Espanya el VAR hagués entrat, sí. A la Champions no entra. Això algun dia a la UEFA ens ho haurà d'explicar.
Sí, però en canvi el gol del Madrid sí que va entrar. Vull dir que sí que, no, però, sí que entra el VAR.
Però quan... és una clara falta d'Oximena, Diego Martínez. Jo crec que va fer un partit molt seriós i no sé si puc llegir, veient les cares dels jugadors, de l'estaf, que volen millorar. Una altra cosa, com deia la Laia, és que no els hi arribi encara. Però jo crec que en feina, la setmana que ve la tenen neta, per tant, neta vull dir
de partits.
Setmana. Per tant, jo sóc moderadament optimista de cara a aquesta Champions i no ens oblidem que si passem al Nàpols, al sorteig pot haver-hi un Porto, un Arsenal o un Lazio. No? Si tens una miqueta de sort en el sorteig, doncs no ens donarem compte, igual potser estem a les semifinals. No? Per tant, jo vull ser optimista respecte a aquest
Martí, tu hi ha hagut un punt, no sé si és la recuperació de la pressió o millora en la intensitat, que has dit Fong.
Les rematades a porteria.
Ah, rematades a porteria, perdona.
A veure... Més enllà d'estar d'acord en que el Barça va fer un pas endavant i que va millorar i que va presentar-se al partit amb una actitud millor que d'altres dies, crec que moltes de les coses que van passar ahir van ser més per demèrit del Nàpols que no pas per mèrit clar del Barça. Perquè jo vaig veure moltes vegades un Barça atacant amb por, amb respecte. És a dir, difícilment es trobarà en aquesta Champions un rival tan assequible com el Nàpols, tan desordenat, tan desorganitzat, amb tantes dificultats per sortir amb la pilota des del darrere, que intentava fer coses però no se'n sortia, amb jugadors retarien-se coses entre ells. El Barça va tenir una autopista a la primera part per marcar, sobretot els primers 30 minuts, Però cada vegada que recuperava la pilota atacava amb molta timidesa. Jo li vaig veure, li vaig trobar a faltar més, més mala bava, més instint assassí. La sensació és que si aquest equip, no sé, per no dir el Madrid, però dir un altre equip, doncs un Atlètic de Madrid o un Girona inclús, destrossen el Nàpols. I el Barça va atacar molt respecte, i li va faltar aquesta part de creure's que realment era molt superior.
Jo
i després
que
era... sí, no, i després que quan el Nàpols fa una mica de pas endavant, considerem que el Barça doncs descansa o reposa o intenta contemporitzar.
Entra ja les cagarrines de sempre,
després,
no?
A partir d'aquí, la mala gestió del partit, els canvis es fan fora d'hora. És veritat que la Miniamal no està encertat, però crec que era el jugador que no havia de canviar perquè és el que més insistia. És a dir, hi ha una sèrie de despropòsits que dius, ostres, un dia en què tens un rival que realment t'és assequible, que tu com a equip jugues com a equip, perquè defensivament, és veritat, podem discutir si es falta o no es falta.
Però per què creus que no s'acaba guanyant? És a dir, què passa?
Perquè el Barça no s'ho va creure.
No s'ho va creure, però una qüestió de confiança.
No sé si és confiança o exactament què és.
La cama al coll li tenien,
Però tu tens jugadors de sobres per poder guanyar aquest partit. I, a més, amb el Nàpols, que està absolutament trinxat i desorganitzat, i hem de dir les coses... Bé, jo des del camp me'n va fer aquesta sensació. El pas que m'he discutit molt, perquè a vegades passa que quan tu mires des del camp tens unes sensacions i quan tu per la tele en tens una.
Allà què?
Jo en cap moment vaig patir perquè el Nàpols marqués més d'un gol. I de fet ja em va semblar una sorpresa, perquè a mi en directe també em va semblar falta d'Oximen sobre Íñigo. Després hi ha gent que diu que sí, hi ha gent que diu que no. Bueno, és igual, això no ens posarem pas mai d'acord. Però, tot i que el tram final el Nàpols va atacar, jo en cap moment vaig tenir la sensació de marcar un segon. No, al contrari. Veia el Barça extraordinàriament ben plantat, solidari, concentrat, i dius, ostres, vale, aquesta part de la feina ja la tenim feta. Però després, la part que hauria de ser teòricament una de les virtuts del Barça, que és anar a l'atac, li vaig veure moltes mancances, o que atacava amb poca... amb una mica, no sé si dir-ne desgana. La desgana tampoc és la paraula. Molt respecte. Allò que ataquen tres, i la resta, aviam, quedar-nos endarrere...
Bueno, clar, tu
no
estaves allà i veies posicionalment també com estaven col·locats, no?
I llavors va faltar aquest punt de dir, escolta'm, els tenim el peu al coll, en tromba cap endavant, aquest i ara rematem-los.
Aquí va ser el problema.
Vaja, no sé, tinc la sensació que és
aquesta. Jugaven tres centrals. Vull dir que al final són tres centrals. Vull dir, Koundé, Araujo i Christensen. Christensen, clar, no sé si aquesta posició, què us sembla després d'aquests partits, perquè sí que és més sòlida, però potser perds un migcampista. No sé si esteu d'acord.
No, has de buscar el nou Busquets, i l'estaf està buscant el nou Busquets. Ho ha provat i ara està provant amb Andreas Christensen. Jo el que també penso és que ahir el Barça va anar a buscar el resultat. Perquè
la seguretat del resultat,
clar,
no?
Perquè tal i com està l'equip, ara el que necessites és jugar de tal manera, concentrat, físicament intentes estar el més fort possible per buscar el resultat. Ara no pots jugar al futbol aquell que ens va meravellar del Dream Team, de l'època de Guardiola, de la contundència de Luis Enrique. Això no ho tenim. Has d'anar a buscar els resultats. Has de salvar la temporada ara amb resultats. El gol del Nàpols és un accident, perquè jo crec que és falta d'atac. Estaríem parlant d'una forma molt diferent tots aquí, als diaris i a les tertúlies, si en lloc de 1-1 hagués estat un 0-1. Està molt clar. No és un mal resultat, i és una final d'aquí 3 setmanes a l'Olímpic Lluís Companys, i l'has de guanyar.
Ens acompanya ja el Piqué. Piqué, bona tarda.
Com
ho has veure, tu, això?
Bueno, doncs molt content pel partit del Barça, perquè bueno, va ser un partit de començar la Kings League, partit amb jugadors mediocres, acabats, alguns passats de pes... Bueno, equipets de barri, bàsicament, de barriada, però de barriada kinky, pràcticament. Que a mi, bueno, si al partit d'ahir li haguessin afegit un parell de normes de la Kings League, hagués millorat molt, per exemple.
Tipo què?
Bueno, que en la porta baixés a tirar un penal...
Ah, això sí que hagués sigut atractiu, sí.
Que hagués sortit un jugador disfressat de pallasso. Bueno, no sé, el Frenkie, el Gundogan... Cancelo no, que el Cancelo ja fot bastanta por de per si. Bueno, jo anem al Barça i al Napoli, que segueixin així l'any que ve, doncs, bueno, la Kings League us espera. Us guardem puesto.
No, és que semblava... Sí.
L'últim brot verd que hi ha hagut un hat-trick de coincidència d'opinions és Lewandowski, i l'Edgar ens porta unes xifres, uns números de Lewandowski, que demostren que aquesta millora és real.
Sí, perquè la sensació que tenim és que Lewandowski està en plena forma, ja és fins i tot, o en recorda, el Lewandowski premundial, que va començar tan fort la temporada quan va ser fitxat, la temporada 22-23, i efectivament, si ho mirem amb números, és bastant bèstia. Ahir marca el seu cinquè gols en 4 partits. I a més, en aquesta típica acció, aquests gols que li demanem a un típic nou, ve de marcar 2 gols del cap de setmana seguits contra el Celta. I atenció a aquesta dada, suma 9 gols des que va començar aquest any, el 2024, que fa un mes i mig o gairebé 2 que ha començat. En total ja en suma 18 aquesta temporada. És només, per exemple, la Lliga a 4 gols només de Bellingham, de Jude Bellingham, gran fitxatge del Real Madrid. Va ser nomenat MVP ahir del partit, com no podia ser d'una altra manera. Es va convertir en el jugador més veterà del Barça, 35 anys, en marcar eliminatòria de Champions.
Ah, sí?
Sí, sí, supera ja el rècord que fins ara tenia Messi, que avui ha començat, o ahir va començar la Major League Soccer. Messi va marcar un gol en 33 anys amb el Barça, no amb 35 com Lewandowski. Ah. Amb 93 gols, atenció, a la Champions, només queda per darrere, ara, de 2 autèntics mites. Messi amb 129 i Cristiano amb 141, però ja supera Lewandowski a Benzema. I atenció a aquesta, que també m'ha flipat. Porta 47 gols en els últims 43 partits jugats a la Champions. Evidentment, la gran majoria...
És espectacular, la xifra.
Amb el Bayern, que va guanyar el sextet amb Flick, etc. I ahir, com no podia ser d'una altra manera, Xavi, quan va sortir en roda de premsa, el va elogiar.
Para mí, más que el gol, yo creo que es como juega ahora para el equipo, ¿no? Creo que ha dado un paso adelante en jugar fácil la posición, ganar duelos... juntarse con el equipo en la presión alta, en la presión tras pérdida. Está muy enchufado Robert y por eso le vienen los goles, y lo hemos hablado mucho. Él es un líder natural, siempre quiere mejorar, y pienso que está ayudando mucho en este tramo al equipo.
Jo ja m'ho he d'explicar, és a dir, ens l'han canviat, què ha passat? Era Champions, ha revifat, va dinar, va sopar pizza, a Lewandowski se li va posar millor que el pan tomàquet d'aquí, aquí què ha passat?
Jo crec que físicament li costa posar-se a to, però quan es posa a to li dura molt, perquè no només és el to físic que té, perquè és un autèntic atleta, tot i la seva edat, sinó perquè sap mesurar forces, sap quan ha d'apretar, sap quan ha d'aturar-se, les càrregues d'entrenament, i, òbviament, l'habilitat que té per marcar gols, que això, òbviament, no se li oblidarà mai.
S'estava una mica adormida, aquesta habilitat, eh?
Sí, però, escolta'm, això és futbol.
Ja, sí.
Jo recordo Hansi Krankel, quan estava 2 o 3 partits sense marcar un gol, estava de mala llet, estava de molt mala llet. I havia un partit, marcava 4 i era el tio més feliç del món. Això va com va. I els davanters centres, els killers, doncs passen males ratxes. I més un tio que te'n vas gairebé als 36 anys, per molt car que sigui.
Ell va parlar, no, amb Xavi, i li va dir que li sabia greu, no? Va arribar a explicar que s'havia disculpat amb Xavi pel seu rendiment.
Sí, de fet, quan Xavi anuncia que no continuarà més enllà del 30 de juny del 24, Lewandowski li demana expressament a Xavi que s'ho repensi i d'alguna manera abaixa el cap demanant disculpes, perquè entenia que el seu rendiment també havia col·laborat als mals partits del Barça o les no victòries. I recordem que Lewandowski també va ser un dels assenyalats pel mateix Xavi, que un dia ja es va publicar i va sortir, l'havia escridassat al vestidor, demanant-li més autoritat i d'alguna forma aquell Lewandowski que tant ens havia acostumat al principi de temporada. La pregunta que us volia fer és si creieu que aquest Lewandowski és el que veurem fins a final de temporada, o és només un miratge d'aquest moment puntual d'aquest 2024 i que pot tornar una mica a recular, Laia?
Jo espero que sigui el que veurem fins a final de temporada. Si ha fet un mea culpa, també jo li noto molt amb l'actitud que té envers els seus companys. Abans veiem un Lewandowski que fotia culpes a tort i dret sobre el terreny de joc quan un jugador no li passava la pilota. Últimament no ho estem veient. I jo crec que potser sí que aquest veure que realment que la cosa va en sèrio, no? Que Xavi marxa al final, que la temporada és crítica, el pot fer reaccionar d'alguna manera, perquè ja et dic, va tenir actituds que jo crec que inclús per un vestuari són bastant tòxiques, i crec que ell d'alguna manera ha sabut com recollir una mica cable en aquest aspecte. Jo espero que sigui el Lewandowski que veurem, i serà important veure'l, la veritat.
És que fixeu-vos, avui estem a 22 de febrer, fa 2 mesos del sorteig de loteria de Nadal, i per aquelles èpoques estàvem encomanant-nos a l'arribada de Vitor Roque, dient, sisplau, que vingui Vitor Roque, perquè el que tenim aquí no marca i el necessitem. I fixeu-vos ara com han canviat les coses 2 mesos després. Ell va arribar el 27 de desembre. Ara Vitor Roque sembla que no acaba d'encaixar, que no acaba de poder trobar el seu lloc a l'equip.
S'està adaptant.
S'està adaptant, sí, correcte.
També, tampoc siguem
però...
aquí...
Fa la sensació que si no juga de la seva posició de davanter centre, és a dir, ocupant el lloc del que ara està molt en forma Lewandowski, no acaba de funcionar. Martí, com veus el futur de Lewandowski, i si Vitor Roque també l'acabarem veient, perquè ara fa dies que no en parlem?
A veure, el futur de Lewandowski el veig bé, sobretot perquè també està més ben acompanyat. És a dir, amb el canvi de sistema, Gundogan està més a prop de l'àrea i això l'ajuda. Pedri està recuperat i també l'alimenta amb més passades, i això són coses que... que ajuden. Lamine Yamal és un futbolista que està desbordant molt per la banda dreta i això també sacseja molt les defenses, és a dir, al final Lewandowski, que és un jugador que té molta mobilitat i que no només té rematada, sinó que també té control i té aquesta associació amb l'equip, això li és molt més favorable a l'ecosistema que té ara que no pas el que tenia fa uns mesos. Per tant, jo entenc que el rendiment ha d'anar a més. Aquí el gran asterisc és a Vitor Roque, quin rendiment ens oferirà, perquè l'hem vist ser un bon rematador, crec que cada evidentment té més camp per recórrer, però un bon rematador, però les vegades que ha de fer més coses a banda de rematar, que ha de controlar, que ha d'associar-se, jo li he vist moltes costures. Per tant, aquí això em fa dubtar molt. Ara, és molt jove, necessita temps, necessita adaptació, veurem si es podrà treure allò el San Benito dels 60 milions que ha costat, però vaja, entenc que la cosa hauria d'anar millor.
Xus. Lewandowski continuarà fent gols, estic convençut, si el respecten les lesions. I a més que, clar, no sé si l'arribada de Vitor Roque, potser indirectament, inconscientment, ha dit, ep, que em porten d'allò, ep, que Ferran està molt bé, ep, que Guiu surt i l'enxufa i compta que aviam si perdo el lloc a l'onze inicial. Per tant, jo crec que amb aquestes, la tornada de Ferran, l'arribada de Vitor Roque i els gols de Marc Guiu, que l'altre dia li va fotre un gol al Majadahonda, el joc acolita espectacular. Per tant, jo crec que Lewandowski és, al marge de la qualitat i del talent que té, és, suposo que s'haurà dit a si mateix, Robert, espavila, no?
Doncs pues mira, perdoneu, però...
Què passa ara?
Per al·lusions no mencionades.
Sí. No, és que ningú l'ha demanat per res.
No, però això, al·lusions no mencionades.
Sí, sí, no mencionades.
Sí, sí. Sí.
Per no al·lusions.
Al·lusions no mencionades, programa, em sap greu dir que és una pena perquè el Lewandowski marxa, eh?
Ah, sí?
Home, i tant. Vaig estar dissabte,
però
que anava...
Però si diu que està la mar de bé aquí...
Mira, vaig estar dissabte a Castelldefels, a davant de casa seva, que vaig aparcar el cotxe allà, que anava a fer un arròs negre allà al restaurant Soli, i escolta, vaig aparcar davant de casa seva, i escolta, quin cotxe hi havia aparcat davant de casa seva? Un Mercedes blanc amb matrícula polaca. Això què vol dir? Collons, que si tu no em molestes ni a canviar la matrícula del cotxe, vol dir que marxes, que ja no el canvies perquè ja no val la pena. Entens? Ja no t'has integrat, no tens ganes de res i vols marxar. I escolta, si no, desmiénteme el que diu aquell.
Sí, sí, no, sí, sí, clar.
A més, és una casa d'aquestes modernes que tots són finestrals i el pis a dalt tenia tot ple de quadres que no estaven penjats.
Permeti'm, que hem d'anar cap a València, on podem tornar a saludar el Salvador Anguí. Salvador, bona tarda de nou.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, realment frapats per les imatges que continuen arribant.
Sí, ara he aconseguit ja traspassar i col·locar-me en la zona noroest, que és on es veu perfectament la dimensió de l'incendi. És una finca gran que té dos ales, una que tindrà uns 14-15 pisos i la del costat una mica més baixeta, però és el mateix complexe, i està tot en flames, tota, de dalt a baix. I els bombers en aquests moments, que estan jugant-se la vida, estan intentant acotar l'incendi perquè veuen que les flames poden acabar saltant i afectant edificis que estan enfront. En aquests moments les imatges són impressionants, tots els periodistes que estem aquí. Hem parlat amb veïns ja, he pogut parlar amb l'administradora de la finca, ens ha dit que l'incendi va començar entre la planta, ens ha dit ella, no, després verificarem, que ha començat entre les plantes baixes, entre la cinquena o sisena planta, i de cop a repente ha començat a pujar molt ràpidament i han tingut que anar-se'n tots corrent de la finca. No es descarta que hi hagi gent que s'hagi quedat atrapada, però aquesta informació no la tenim confirmada. I ens ha dit també que s'han sorprès perquè les flames no sols han pujat, sinó que han baixat, perquè en aquests moments està tota la finca, tota, de dalt a baix, tota en flames.
Salvador, ara et preguntaré pels veïns, perquè és evidentment la primera preocupació, però explica'ns quina és l'estratègia que estan seguint els bombers. És a dir...
Els bombers estan... Sí, penseu que avui fa una ponentada a València brutal. En aquests moments el vent aquí és fortíssim. Ja havien avisat que avui seria un dia de ponent i pujarien les temperatures. I el vent està dificultant molt les tasques per a apagar l'incendi. De tal manera que al ser vent de ponent, les flames estan anant de nord a sud. Què passa? Que els bombers estan intentant, estan en el sud de la finca, en la posició tirant, hi ha diverses dotacions de bombers aquí mateixa que estic veient jo, que estan intentant evitar que les flames siguin molt fortes i que puguin arribar a la finca d'enfront. Perquè la finca de front deu estar a uns 12-13 metres, però en la velocitat que tenen les flames i el vent hi ha un perill raonable que puguin arribar. I aleshores és ahí on estan atacant els bombers en aquestes zones. Estan diverses dotacions de bombers, jo estic veient des d'aquí com a mínim 7 o 8 dotacions de bombers que estan actuant, tirant l'aigua, però fins i tot hi ha una cosa curiosa, i és que l'aigua que estan llançant també va contra ells perquè el vent és molt fort. O sigui, l'aigua no està arribant sencera per apagar les flames. És una imatge terrible.
Ens hem d'imaginar una estratègia on l'incendi s'intenta de sufocar en distància o just damunt de la finca?
No, els bombers estan damunt de les flames. És que estan damunt de les flames, estan jugant la vida. En aquest moment les imatges, hem passat algunes imatges a la redacció de La Vanguardia, que algunes esperen que les puguem pujar, i veureu que els bombers estan damunt. O sigui, damunt vol dir que estan a un metre de les flames. És a dir, és espectacular el que estem veient des d'aquí.
Se sap quanta gent hi ha atrapada a l'edifici?
És que no ho sabem, encara no ho sabem. Aquí el 1-2 ha concentrat la informació, ha arribat Carlos Mazón, el president de la Generalitat, ha arribat l'alcaldessa de València, però no ens han donat encara cap dada oficial. Els veïns es diuen que de segur que alguna persona s'ha quedat atrapada, però no ens diuen res més, per tant no puc afirmar res al respecte. Mira, ara mateix estan les flames, estan caient trossos de finca al carrer damunt dels cotxes que estan aparcats a la part sud de la finca, però bufa el vent.
És que els titulars que estan fent alguns mitjans és de veïns atrapats, és a dir, confirmant aquesta
notícia. Nosaltres, jo aquesta informació no sé d'on confirmat, però jo hem parlat amb la policia, hem parlat amb delegació del govern i encara no ens han confirmat res. És una hipòtesi probable, però no està, nosaltres no ens han confirmat, per tant jo no puc dir-vos.
Us consta si s'està desallotjant al barri? Perquè també hem llegit algunes informacions que deien que pel perill que representa aquest incendi s'estan desallotjant els edificis colindants com a mínim amb aquesta zona.
Nosaltres hem vist que està tot acordonat, l'edifici d'enfront estan les llums apagades, però tant és probable que hagin pres alguna mesura de seguretat. Però és a dir, en tot cas pot afectar cap al sud. Cap al nord res, perquè les flames no van cap allà i cap al nord no hi ha altres edificis. És a dir, l'únic risc és el que vos he dit. La finca que està a uns metres cap al sud, que poguessin arribar les flames. No veig que hi hagi cap altre risc per altres finques del barri.
Salvador, desconnectem un moment perquè continuïs fent la teva feina, perquè tenim en comunicació a una de les persones que està vivint de ben a prop aquest incendi. És l'Anna Mari, treballa en una clínica davant de l'edifici que es crema.
Ara en parlava Salvador, justament, que al davant hi ha una clínica.
I ara ho pot veure tot des del balcó. Hola, Anna Mari, bones tardes, bona tarda. Què és el que estàs veient? Què estàs viendo?
Pues el edificio continúa en llamas. Ya han rescatado el último chico que estaba en el balcón pidiendo auxilio de la primera planta del edificio. La valentía de todos los bomberos. Hay muchos, muchos bomberos, mucha agua. El fuego continúa. Es que hace mucho viento acá en Valencia capital hoy.
Anna Mari, el que ens ha sorprès és que semblava un incendi molt concret, en un punt de molt concret precisament, i de cop i volta s'ha extès. Vosaltres ho heu viscut així igualment?
Disculpe, ¿me puedes hablar en castellano?
Sí,
disculpe.
No hi ha problema. Le decía que nos da la sensación que el incendio había empezado en un lugar muy concreto y que se había extendido rápidamente. No sé si ustedes lo han visto igual.
No, una paciente cuando llegaba a la clínica nos mostró la foto que era en la misma finca, pero quedaba a la otra parte de la avenida. Y entonces fue cuando desde plantas de abajo se propagó para encima. Para arriba, pero todo fue muy rápido porque entre la hora del incendio donde comenzó y la ráfaga del viento era tan fuerte que es que ha cogido fuego completamente la finca.
Anna Mari, ¿de qué tipo de finca estamos hablando? ¿Era moderna, era antigua?
Sí, una finca moderna, este barrio... Están hechas de fincas muy modernas, de muy pocos años, que son con piscina, urbanizaciones.
Nosotros estamos viendo una imagen realmente terrible, que es del intento de rescate por parte de los bomberos con dos escaleras mecánicas de lo que entiendo que son vecinos.
Una pareja, sí.
Una pareja de vecinos. No sé qué podéis ver vosotros desde vuestra posición.
Veo que están tratando de rescatar a personas en una última planta que están atrapadas. Sí, se están tratando de subir, sí, en este momento, tienen mucha razón. Sí, todavía están ahí arriba los bomberos tratando de cogerlos.
lo que estamos...
Sí, efectivamente. Las llamas están llegando, están echando agua para tratar de calmar, donde en este momento los bomberos están cogiendo a personas arriba. Sí.
Lo estamos viendo en directo. En aquest moment sembla que una de la parella dels bombers ha pogut rescatar un dels veïns després de mullar la zona. Això és el que sembla que estiguem veient ara mateix en directe. Com a mínim, un d'aquests dos veïns, una d'aquesta parella, rescatada ara mateix.
Ya, muy bien, ya van para abajo. Los han salvado. Ya vienen.
Los han salvado, dices.
Sí, ya están ya con los bomberos. Tiene, a ver, es que estoy con tanto humo, no puedo mirar bien, pero creo que debe de ser como un niño.
Lo que estamos viendo nosotros es efectivamente que se está deslizando
por... Un padre y un hijo, puede ser, un niño y un padre que lloran. Lloran. Lo estoy viendo ahora aquí.
Parece que efectivamente se ha podido rescatar esta pareja porque la vagoneta, digamos, de los bomberos ya está descendiendo, ya se habría desplazado de esta terraza donde habrían estos vecinos. En principio, las imágenes que estamos viendo nosotros no apreciamos más vecinos que puedan ser rescatados. No sé si veis vosotros a alguien más en las terrazas.
No veo más personas pidiendo auxilio porque el chico que estaba en la primera planta ya hace unos 15 minutos que fue ya
desalojado.
Rescatado también.
Sembla que és un pare i una
seva
filla. Muy
dura la labor porque con el enorme viento caen partes del material de la finca en las camas de aire que ellos ponen para que las personas salten y se rompen porque se queman. Y entonces tienen que subir con escaleras.
Nos comentava nuestro corresponsal, Anna Mari, recordem que estem parlant amb una persona que està just al davant d'aquest edifici, en una clínica, nos comentava que havia riesgo. Podía haber riesgo que el incendio pasara a otros edificios. ¿Qué podéis contar?
No, es que el aire no viene para la finca del frente. El aire va para el pueblo de Campanar. Uh-huh. O sea, viene como del... no sé explicarle. Viene como de poniente, ¿vale? Viene de poniente, que va para la playa. Uh-huh. No, el aire no viene de Levante. No viene de la playa, viene de poniente.
Otra de las informaciones que teníamos, que contábamos antes, era la instalación de un hospital de campaña, un hospital provisional, donde entiendo que ahí pues se trataba a los afectados. No sé si los podéis ver, o sea, hay muchas ambulancias.
No lo puedo ver porque yo estoy en la terraza de la clínica donde trabajo. Yo tengo el fenómeno muy triste, la angustia. Por un momento tuve deseos de llorar, deseos de devolver, viviendo esta cosa tan triste, como miles de vecinos se han quedado sin nada. Se ve muchas ambulancias, se ve mucha patrulla, muchos bomberos, se ven las luces, hay tanto humo que no sé decirle si es que han instalado este campamento para los afectados.
Anna Mari, muchísimas gracias y a cuidarse. Gracias por atendernos.
Muy amable, gracias a vosotros.
Gracias.
Podem explicar que en aquests edificis ja havia 138 vivendes, habitatges, tal com ens ha explicat el Salvador Anguix. Eren dos edificis, un més baixet que l'altre. L'incendi ha començat en l'edifici més baix, les flames s'han propagat ràpidament i de seguida s'han escampat cap a la torre 2 d'aquest complex de vivendes. L'incendi hauria afectat més de 300 persones. Com hem explicat abans, els bombers s'han vist superats per la virulència de les flames, han hagut de demanar ajuda als bombers de Alacant i fins i tot han demanat ajuda a la unitat militar d'emergències per poder fer front a les flames. Aquesta veïna ens deia que a ella no li afectava, no hi havia perill que les flames vinguessin cap a ella, però sí que han desallotjat altres edificis que estaven en la direcció cap a on bufa el vent. Com dèiem, dues persones rescatades, sembla que seria un pare i la seva filla adolescent, i pel que sembla serien les úniques dues persones que quedaven a l'edifici. Els veïns que han pogut sortir deien que tothom, excepte aquestes dues persones, havia pogut sortir.
Doncs quina sort.
Doncs sí, perquè la situació que hem viscut
aquí... Això està
aquí,
per confirmar, evidentment.
En directe, el temps afegit amb els nostres companys que avui parlàvem d'allò que ara ja ens sembla intranscendent, no? Que és el Barça davant de sí. les imatges que estàvem veient.
Doncs, bueno, mira, brots verds, eh? Hem quedat que brots verds
sí.
seguim amb això.
Avui ho deixarem aquí. Martí Molina, Laia Cervelló, Xus Carrillo, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Adéu, a fins a la propera. Fem una pausa i tornem a València.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Avui un temps afegit peculiar, on ens hem dedicat al que crec que era el més important, que era narrar en directe, gràcies als corresponsals de La Vanguardia, de RAC1 i la feina de producció del versió RAC1, aquest espectacular incendi que continua en actiu. I tenim la Neus Navarro, que és corresponsal de RAC1 a València. Neus, bona tarda.
Hola, bona vesprada, hola.
Quina és la situació ara mateix? Hem narrat en directe el rescat de dues persones. No sé si en queden més encara d'atrapades o quina és la informació que teniu.
Encara, des d'on jo estic ara mateix, encara no ens han confirmat més dades. Jo ara mateix, precisament, no estic veient l'altra part de l'edifici i aquesta imatge que tots esteu veient no la tinc en directe, però les flames són espectaculars. Es veu totes les finestres, deixen veure el foc des de dins de l'edifici. Jo estic justament ara davant de la zona de l'hospital de campanya. N'hi ha encara... S'estan organitzant, han vingut metges de tota València, gent que ha vingut voluntària i gent que ha vingut també perquè els han cridat, han fet una crida als centres de salut. Estan organitzant-se aquí davant ara perquè d'un moment a un altre pues, imaginem que hauran d'atendre les víctimes.
Precisament ens interessava molt aquest punt perquè no n'havíem pogut parlar encara, que és aquest hospital d'emergència. Quina activitat hi ha, Neus?
Està just davant, l'han col·locat just davant d'un establiment, d'un supermercat que estava abastint d'aigua i donant cadires perquè estan organitzant justament en esta avinguda ampla la zona de l'hospital. Ara mateix, segons m'han confirmat alguns metges, m'han dit que sí que estaven atenent persones a dins, però de moment les confirmacions que tenim són les que han especificat des del Consorci Provincial de Bombers, que ens han dit que han traslladat a un bomber a l'hospital, a dos homes amb cremades també, a